Meteoambient amb José Luis Gallego.
Què tal? Això és Meteoambient i José Luis Gallego, que ja està preparat. Molt bé. Resum de l'informe IPCC 2018.
L'IPCC, com saben els nostres oients, és el panel d'experts que es va crear amb el suport de l'Organització Meteorològica Mundial, l'OMM, i Nacions Unides per intentar portar ciència i coneixement a aquest canvi climàtic l'any 1988. Des d'ençà, aquest panel d'experts el que fa són informes que són la ciència del clima. Aquests informes parlen del canvi climàtic físic, de la interacció en el medi ambient i en la socioeconomia, i sobretot del que ells recomanen per mitigar i, en tot cas, adaptar-nos a aquest canvi climàtic.
Escolta'm, jo ara seré advocat del diable i sé el que diu... sé el que diuen, no molta gent, però sí algunes persones. Escolta'm, i aquests experts estan segurs del que passarà?
Aquests experts, que són milers de científics, no cobren, no treballen per cap organització, no cobren de ningú, és a dir, no cobren diners.
De cap companyia energètica, per exemple, com alguns negacionistes s'ha demostrat i han estat condemnats.
Exacte. De fet, ells no fan investigació. L'IPCC és un organisme molt curiós. Ells no fan investigació. Ells es dediquen a recollir totes les investigacions que es fan arreu del món i a discriminar la veracitat en funció del rigor que hi aporten. Però ells no fan investigació. És per això que és difícil posar en dubte la seva tasca.
I, evidentment, clar, en ciència el 100% segur que no hi és. És a dir, el que avui és gris, demà pot ser blanc i demà passat negre.
Clar, és per això que fan informes periòdics. Que no fan un informe per establir la veritat absoluta.
Clar,
la ciència no existeix, la veritat absoluta.
Clar, no ens podem quedar de braços creuats quan hi ha uns informes que són molt contundents, però que, evidentment, tothom ha d'entendre que 100% segurs no hi ha res a la vida, excepte la mort, no?
De fet, és el bo que té la ciència, no? I el dubte és el que fa moure la ciència.
Volia puntualitzar això.
Sí. Aquest informe, que és un special report, és a dir, s'ha dit special report 15, per aquest 1,5, aquests 1,5 graus que ells recomanen com a darrera porta del canvi climàtic, una porta que no hauríem de travessar de cap manera, perquè és una porta que ens pot portar a models ja bastant seriosos, amb conseqüències tirant a catastròfiques. No? Partim de la base de que ja estem vivint el canvi climàtic, això científicament està més que demostrat. De fet, ja s'ha que davant de l'època preindustrial hi ha hagut una pujada d'un grau, això ja és a nivell de testimonis, és a dir, això es pot mesurar. És tan veritat com que demà sortirà el sol.
El que diuen
els experts de l'IPCC en aquest darrer informe és que si la temperatura que fins ara ha augmentat un grau i ha ocasionat tot això del que venim parlant, no? L'acceleració del gel de l'Àrtic, l'augment del nivell del mar, els fenòmens meteorològics cada vegada més extrems arreu del món, no? Doncs si aquesta situació d'un grau de pujada arriba a un grau i mig, les conseqüències seran nefastes, i si arriba als 2 graus, seran catastròfiques. Més enllà dels 2 graus, com deien els navegants als temps que no hi havia coneixement sobre la Terra, quan els navegants arribaven al final de les seves cartes de navegació, allà els hi posaven, no sé si has vist mai, aquests mapes antics de navegació, que hi sortien dracs, hi sortien dimonis amb els tridents, no?
Més enllà de les cartes de navegació.
Hi havia monstres. I llavors el que diuen és que no contemplen de moment aquesta situació. És a dir, que, fixa't, asseveren que no hem de passar categòricament dels 2 graus. En tot cas, què passarà? Quina és la diferència? Perquè, clar, s'ha de fer un esforç per deixar l'escalfament global en 1,5 graus.
Una dada. 1.700 i escaig, petita edat del gel al continent europeu, i a Catalunya, amb 2 graus menys de la temperatura actual com a mitjana planetària, el riu Ebre es glaçava a Tortosa i carros i cavalls creuaven per sobre el gel. És a dir, imagina't el dos que graus. Suposen 2 graus a l'alça, que vol dir rostir-se directament. Bé, rostir-se no vol dir cremar-se, però sí unes condicions...
Que no farien confortable estar a la platja, com si diguéssim.
Evidentment.
Has fet molt bé en puntualitzar que estem parlant de mitjana, és a dir, que aquests 2 graus són de mitjana, que és una autèntica aberració. En tot cas, al nivell del mar, la diferència en què contenir el canvi climàtic en 1,5 graus o que se'ns vagi cap a 2 graus, és que el nivell del mar podria quedar-se 10 centímetres per sota del que marquen els models, els pitjors models, no? I tu diràs, home, 10 centímetres. 10 centímetres és la vida o la no... És l'existència o la no existència d'alguns països insulars a l'Índic.
Sí, a més, 10 centímetres d'augment o de disminució vol dir 10 metres o no de penetració terra endins.
Exacte.
És a dir, cada 10 centímetres són 10 metres de penetració en terra ferma. Per tant, és una dada importantíssima.
Una altra dada que ens hauria de fer reflexionar sobre aquesta diferència de passar 1,5 graus a 2 graus és el de gel de l'Àrtic a l'estiu, que com bé saps ja s'està treballant en aquest sentit.
Vols dir algunes navilieres, el gas,
interessats,
etcètera?
En tot cas, el que diu és que en el cas de que la temperatura pugés 1,5 graus, aquest desglaç total de l'Àrtic es produiria una vegada cada segle, i si la temperatura pugés 2 graus, es produiria una vegada cada dècada, cada 10 anys, amb el que això tindria de repercussió en, per exemple, la corrent del Golf, no? La Gulf Stream, que tempera el nostre clima mediterrani. Els esculls de corall podrien disminuir un 70% en el cas de que pugés la temperatura 1,5 graus, desapareixerien del planeta si pugés a 2 graus. Fora, no tindríem esculls de corall. I amb tot això van donant dades, no? Que el que ens obliga és a fer els deures. Després ells diuen quins són els deures que s'han de fer, no? I aquí és on ens adonem de que no tenim temps, no? No tenim temps de reacció. Si vols, el que podem fer un altre dia és parlar de quins són els esforços que haurà de fer la humanitat per contenir aquesta escalfor, aquesta pujada de temperatures en 1,5 graus, perquè quedarem sobtats del temps que hem perdut i dels deures que tenim a sobre de la taula. És com aquell nen que no ha estudiat en tot el curs i que es vol treure totes les assignatures al setembre. Tindràs un estiu complicat, amic meu. Doncs nosaltres tindrem d'aquí al 2030 uns anys complicats.
2030 és una data, amb això acabaríem, perquè ens hem menjat el temps, el 2030 és una data que ara, darrerament, es dona des de la Unió Europea per reduir de cop un 30-35% les emissions de CO2. És a dir, dona la sensació que ara a la Unió Europea li han entrat unes presses terribles. Hem de recordar, però, que 250 milions o 280 d'habitants d'Europa som 4 gats comparats amb la humanitat. Però sí que Europa marca molt les tendències mundials. Som una miqueta bé, l'estàndard, no?
Un altre dia també parlarem del que acaba de passar fa poc a Europa amb les emissions dels vehicles i aquest lobby alemany i de les repúbliques properes, no? Txèquia, Hongria, de Polònia.
Tenim feina,
sí,
per explicar coses.
Sí, és interessant, perquè a Europa hi ha moltíssimes voluntats, però és molt mentidera, Europa.
Ai. Bé, nosaltres no som mentiders, ho posem sobre la taula i a partir d'aquí cadascú...
Que tregui les seves conclusions.
Vagi molt bé.
Vinga.
Adéu-siau.
Adéu.
El concurs.
Quin és el principal objectiu que assenyalen els científics per evitar un canvi climàtic catastròfic? Premi Ampolla de Cava Brut Reserva 2015, gentilesa d'Agustí Torelló i Mata. De la setmana passada, del Meteoambient i també del Meteotemps. Eren conjunts. La pregunta deia: s'han produït en el passat canvis en el clima tan ràpids com l'actual? La resposta és que sí. Premi Ampolla de Cava Brut Reserva 2015 d'Agustí Torelló i Mata. Nicolás García és el premiat i se l'emporta cap a l'Hospitalet de Llobregat.